poques coses més emocionants que un mapa. Recordeu el moment en què vau buscar un país per primer cop al mapa? Quina emoció resseguir els seus contorns, les fronteres, les banderes dels països, aprendre-les. Groc, blau, vermell... Això és Colòmbia, no? Fa anys viatjar era una aventura de la que es desconeixia gairebé tot. Buscàvem els mapes, veiem noms, però no teníem respostes tan immediates. Ara, en dos segons, amb el Google Maps, ho sabem gairebé tot, però el misteri del viatge sempre continua intacte. Aquests dies que ja anem cansades, moltes mirem mapes pensant en les vacances. És habitual, si tens parella o fills, anar-hi amb la família, amb la parella, també amb amigues, amb amics, però hi ha moltes dones que aprofiten per anar-se'n soles. Avui són les protagonistes.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgil.
Començàvem amb aquesta cançó, que va ser un superèxit, ja us podeu imaginar, quan, als 80, quan encara no hi havia Google Maps. Va ser un superèxit a mitja Europa. És aquesta cançó que es diu Àfrica, de Gos Laurens, una senyora francesa d'origen polonès, i que justament parlava d'un viatge a l'Àfrica. Passen 9 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de les dones i els dies, i tenim moltes ganes avui de fer un viatge, i ens podeu trucar, vosaltres, que segur que també sou viatgeres, al 93-201-7474. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies, i m'acompanyen una dona que, de fet, fa no res estava a l'Àfrica, ho podem dir així, no? Noemí Morral, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Al Senegal, tu?
Sí, al Senegal.
Tot una aventura, això.
Total, aventura autèntica.
Ara en parlarem. Tu no tens fills, però sí que tens parella. Mm. I un dia vas plantar i vas dir, jo aquest estiu, o no sé si era l'estiu, me'n vaig al Senegal. Sé que teníem pendent un altre viatge, però me'n vaig al Senegal.
Era la tardor, era aquesta tardor passada, i sí, teníem mig pendent d'un viatge al Japó, i jo vaig sentir que necessitava marxar sola a l'Àfrica, perquè feia 10 anys d'un primer viatge que vaig fer sola, que va transformar la meva vida, en aquell cas al Marroc, i volia tornar-hi en un altre moment, per tornar a sentir aquesta terra i tornar-me a connectar amb mi, no? Que és el que jo, a mi em passa en els viatges que faig sola.
Tu vas dir això, que volies connectar amb tu.
Sí.
I ens acompanya també l'Isabel Tamayo, que té 50 anys, té parella, tens una filla. Però tu també, de tant en tant, dius, escolta, molt bé, us estimo molt a tots, però us empaqueto.
Sí, sí.
És trobar-te tu mateixa? Quina és la teva pulsió?
No, la meva... O sigui, jo quan me'n vaig de viatge és per desconnectar una mica de tot. No per trobar-me a mi mateixa, la veritat. És per voltar, passar-m'ho bé i veure altres coses.
I això algú preguntarà, i per què no ho fas amb els teus fills i amb la teva parella?
Home, amb la meva filla ja ho faig. Amb el meu home, no tant. Uh-huh. A veure, també vivim a la muntanya, tenim molts animals, i llavors això és un... No pots marxar si tens animals. O sigui,
clar,
un o
altre s'ha de quedar a la cura, no?
Sí, sí.
Escolta, primer de tot, què us agrada de viatjar soles? Perquè hi ha algú que dirà, ai, pobreta, no té ningú que l'acompanyi, no l'estimen. Sí, la gent som així,
sí, sí.
Què és el que us agrada a vosaltres? Cadascuna pot dir el seu, aquí no...
A mi el que m'agrada de viatjar sol és que em passen coses que no em passarien mai si anés amb una altra persona. Ja no només la parella, una amiga, un familiar... No sé, vius l'experiència des d'un lloc... que no és el mateix, no? Perquè totes les decisions recauen amb tu, no hi ha ningú que et condicioni ni per bé ni per mal, La gent connecta, la gent que trobes en el viatge connecta amb tu també d'una altra manera, perquè sí que és veritat que les dones quan viatgen soles despertem la curiositat dels altres, més que no passin en un grup. I això fa que, no sé, per mi el viatge s'enriqueixi en molts aspectes que en un altre tipus de viatge, més gent, doncs no, jo no aconsegueixo viure'ls o trobar-los o experimentar-los.
I pot ser que també hi hagi com més obertura de parlar amb persones que normalment no parlaríem, perquè, clar, sí, sí, necessitem a l'altre, sempre necessitem a l'altre. Hi ha gent que molta gent diu, aquesta tarda ho dèiem a la redacció, a mi no m'agradaria viatjar sola, deien, no? Perquè, clar, quan s'acaba el dia i has vist tots els monuments, els museus i tot, llavors amb qui comentes la jugada? Llavors, vosaltres us heu trobat allò amb ganes de comentar la jugada i agafar un estrany i dir-li, m'ha encantat, no sé, la Torre de Pisa? Com ara?
Com ho porteu, per exemple, aquesta part? Normalment vaig a hostels. O sigui, és el que faig. Vaig a hostels i allà trobes molta gent, moltes noies, o sigui, moltes persones, i llavors pots comentar. Oh, doncs mira, jo he anat allà i allà estava molt bé. I cadascú, com la gent es dispersa, doncs després et trobes un punt i comentes. Ah, doncs mira, jo he anat excusa... aquí, jo he anat allà, o...
Clar.
I llavors...
O sigui, anar a un hostel on potser hi ha 20 persones dormint a la mateixa habitació...
Sí, sí, a mi no m'importa.
Clar, no, però ho dic perquè hi ha gent que no voldria. Diria, jo amb 50 anys, escolta, això no, eh? A mi posa'm un llit, que estigui ben arrenglarat, escolta, amb una finestra i que em portin l'esmorzar a la suite nupcial, eh? Pràcticament, vull dir que en aquest sentit tu no tens aquestes demandes,
no.
Però això també t'ajuda a estar més oberta. I suposo també amb gent de diferents edats.
Sí, sí. Sí, això és el guai.
Això és important, eh?
Sí, sí.
Sí, jo penso que això et trobes amb molta gent molt interessant, a més, no? Que no t'haguessis creuat si t'haguessis quedat a casa.
I la veritat és que, o sigui, ara, avui en dia, hi ha molta gent, moltes dones que viatgen soles, sobretot gent jove. Clar, ja no és igual que abans.
Però us trobeu també dones soles, per exemple, de la vostra edat, d'uns 50 anys, que ho fan o no?
Pregunto. Jo alguna vegada m'he trobat,
som
però poques.
Minoria.
Som minoria, com aquell qui diu.
Jo en aquest viatge m'he trobat una dona, també més o menys de 50 anys, però sí que m'he trobat moltes dones que viatgen juntes sense les parelles i els fills. O sigui, un grup de 3 dones, 5 dones, 7 dones... Diríeu això m'he trobat molt.
Clar, diríeu que necessiten potser un descans o una mica... Què explica la majoria de gent o les que us trobeu sobre el fet de viatjar soles? O no li donen importància? És que potser estem fent un tema d'una cosa que no hi ha tema.
No, jo crec que sí que n'hi ha de tema. I molt que n'hi ha.
M'agrada. Quins són els temes? Perquè d'entrada m'imagino que hi ha gent que us posa en dubte. Us pregunten... Oi, i vols dir? I el marit no s'enfada? I la gelosia?
Sí,
això és perquè no el va bé la història, oi? No tindràs un amant. Què us pregunta la gent?
Bueno, a mi la veritat és que no...
No s'atreveixen a preguntar.
No em demanen gaire. Això, com no. Estic com allà de la muntanya, tampoc em pregunten gaire. Però, no sé, jo ho trobo com una cosa normal, que després parlant amb altra gent em diuen que no. I penso, bueno... No sé, jo també l'he inculcat això a la meva filla, eh? Jo he sempre sigut molt independent. No he necessitat ningú per anar, jo què sé, a prendre amb algú sola, o anar al cine sola, o... No sé, o fer el que m'ha vingut bé en aquell moment.
Però la gent l'estranya, eh?
Clar, això sí. T'anava a dir.
Com és?
Hi ha un judici, aquí,
és com
segur.
És, com és? Sola, no l'ho has preguntat.
Que no es va bé amb aquest
sola.
Noi. Que no es va bé amb aquest
però
noi que esteu.
Però ja no... Tampoc no això, eh? Alguna vegada potser sí, però sobretot sola. I per què vols anar sola?
Ja.
O sigui, el fet aquest del viatge en solitud és el que impacta, jo trobo que impacta una mica la gent.
I a més el fet, per exemple, que era en el Senegal, jo crec que encara més dubtes, més pors, no? A dir, és molt lluny de casa, si et passa qualsevol cosa...
Sí,
no?
Sí, sí.
Això
sí.
Suposo que sí que la família, o qui era qui et qüestionava més?
No, mira, aquesta vegada, per exemple, la meva mare va tenir com bastant d'altabaix, no? Quan li vaig dir que marxava sola al Senegal, i com és, i sola, i ai, si no tornes, jo deia, però per què no he de tornar? I després, clar, jo vaig estar-hi una mica més de 2 mesos, i a l'hora de tornar, en una conversa que vam tenir uns dies abans, em va dir, Saps que em sap greu que hagis de tornar. Veig que t'està anant tan bé aquest viatge, que ara em sap greu que hi hagis de tornar.
O sigui que potser hem de fer el que vulguem, sí. I hem de que els del nostre entorn aprenguin alguna cosa, oi? També?
Exacte. Sí,
mira,
sí.
Passen 17 minuts de les 9 de la nit, estem a Catalunya Ràdio i tenim una trucada a la Carme de Sant Feliu de Guíxols. Carme, com estàs?
Hola,
què
bona
tal?
Nit. Bé. Molt bé.
Estàs de viatge,
sí,
o estàs tranquil·la?
No. Estic a casa, estic bé, estic tranquil·la. Ara, de moment, no tinc res previst. Potser per final d'any sí que tinc previst. I això que estàveu dient, amb moltes coses, estic moltíssim d'acord amb vosaltres, perquè quan surts...
Però tu viatges sola, entenc?
Ara sí, perquè ja no tinc parella. Llavors, clar, jo pensava... Quan vaig començar a viatjar sola, pensava, no m'hi acostumaré, perquè sempre amb el marit, sempre amb ell, això que deia, no me'n recordo qui és el que deia, que al final del dia comentes, ostres, tu, això com m'ha agradat, això que hem vist, i a tu, i aquesta foto, que mira, que no ha sortit bé, i aquell, o sigui, coses d'aquestes, no?, que dius, i ara jo, quan viatjo sola, com m'hi acostumaré amb això, o a dormir amb una altra persona, clar... Tot això és
això
una
ja
mica
no s'està sola, eh? Això ja no s'està sola. Si dors amb una altra persona.
Clar, però una altra persona que tu no coneixes de res.
Sí. Aquesta
més,
cosa
tu,
que deies...
Tu vas amb un grup, clar, tu vas amb un grup que tu estàs allà amb unes persones que diuen, mira, anem 8 persones, no? I sortirem i anirem a tal puesto. El primer cop que vaig fer això va ser a Estocolm. Així és una mica lluny, no? També com el Senegal, una mica lluny, per veure si m'hi acostumava o no. I van repartir a les habitacions perquè era un grup. I van repartir i la senyora que va tocar, pues, bueno, hola, com estem? Bé, pues mira, ara serem paella aquí. Pues sí, ja veurem, tu fa molt que viatges. Sí, jo ja he viatjat més. Jo no, jo és el primer cop. Bueno, ja t'hi acostumaràs, no et preocupis, que ja veuràs què tal.
Clar.
I vaig la primera nit, de veritat, que no vaig poder dormir perquè pensava, ostres, i si em moc, i si faig soroll, i si ronco, i... bueno, jo què sé, coses d'aquestes. Però després...
Però al final sembla que, ja no. Que l'experiència ha estat bona, pel que expliques.
Clar, exacte. Això és el que volia dir, que al principi tens aquest neguit de dir, ostres, què passarà? I després de la primera nit, ja pel matí, hola, bon dia, què tal, molt bé, sí, has dormit bé? Dic, jo no gaire, però bueno, és igual, no estava molt cansada, vale, ja està. Però ja després, durant tot el dia, ja et coneixes amb més gent, gent que viatja sola tenim parella i tenim fills, i gent que viatja sola perquè està sola i està acostumada, no? I a aquesta gent se li nota molt. Estan acostumades i parles de moltes coses i quan et reuneixes al final del dia, doncs amb aquelles persones també, i són persones de diferents professions o de diferents edats.
Però al final
no
esteu totes iguals allà. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Carme. Moltes gràcies per parlar aquesta nit amb nosaltres, a les Dones i els Dies.
M'alegro molt d'aquests temes que traieu perquè són molt, molt interessants. M'agraden moltíssim.
Moltes gràcies.
I felicito amb les dues persones que tens aquí perquè jo crec que sóc valenta igual que aquestes
que
persones.
Sí.
Ja quan et fas gran, tot això es nota molt. No és igual tenir 30, 40 anys que 70, saps? Llavors ja tot això ho notes molt perquè viatja molta gent jove. I clar, no t'hi veus al costat.
Però vosaltres us hi veieu, que sou pubilles de cuixa forta, ja ho sabem. Moltes gràcies.
Al final t'hi fas en tops. A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Adéu,
adéu, adéu.
Les Dones i els Dies, cuixes fermes i pits amunt.
20 minuts de les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, avui parlant de viatjar sola, encara que tinguis parella. Jo em fa la sensació, no ho sé, que vosaltres ja us sentiu tan a gust que alguna vegada preferiu fins i tot anar soles que acompanyades, o què? Com està la cosa?
50-50, no?
Sí. Bueno, jo viatjo més sola que acompanyada amb el meu home.
Sí, en el teu cas sí.
Sí. jo sí.
I en el teu, Noemí?
No sé, a mi és que els dos viatges que he fet sola per mi han estat tan transformadors i en aquest segon he estat tan feliç que...
Que això també és bo per la parella, oi?
Sí, exacte. Sí, sí,
perquè
sí, sí.
Això us anava a preguntar. En el teu cas, per exemple, aquest viatge a Senegal,
sí.
Vosaltres teníeu, ho has explicat, un viatge previst a Japó,
sí.
I li vas dir, mira, em sap greu, però ara mateix això crec que prefereixo anar-me'n una temporada, doncs una temporada que van ser pràcticament 2 mesos, no?,
sí,
al Senegal.
Sí.
Com es viu això en parella? S'entén? No s'entén? Que va causar una mica de fricció? Entenc que al principi sí, no?
Al principi sí que causa una mica de sorpresa, perquè el primer pensament potser, ostres, què passa, no?, que vulguis marxar sola, però després comprensió total i acceptació,
sí,
i per
sí,
part teva també, no?,
sí,
pel
sí,
que has
sí.
dit. I jo penso que al final és sa, és bo, és, jo crec que fins i tot, no?, recomanable, doncs, tenir la llibertat de poder-ho fer si ho sentim. Mm-hmm. I després...
I creieu que també és bo per la vostra relació de parella? És a dir, això enforteix? Perquè quan tornes pots
jo
explicar
sí,
coses...
Mm-hmm. Quan tornes és com tens ganes de veure'l, no? I d'estar amb ell i l'expliques. I això jo crec que va bé. Bueno, jo amb el meu home... És que ell... És ell qui també
t'anima.
M'anima.
Uh-huh. Clar, vosaltres, per exemple, porteu 30 anys junts.
Sí.
I teniu una filla de 22, clar, són molts anys, eh, per
sí,
estar
sí.
amb algú.
Sí,
I clar, és com que ja tu has explicat tot una mica, eh?
Clar. Sí, ja ens coneixem massa i tot.
Clar.
No, i la veritat és que, no sé, molt bé. Encara que no te'n vagis, no fa falta que te'n vagis molt lluny, eh? Jo a vegades... a l'estiu dic, doncs me'n vaig 2 dies a l'Escala, o me'n vaig a Tossa, o me'n vaig aquí al costat. És que no fa falta que te'n vagis molt lluny.
Sí,
simplement,
sí,
si tens ganes d'anar-te'n 2 dies a la platja, doncs pues, jo agafo i me'n vaig. I el meu home, encantat. O sigui, no em posa cap pega.
Està clar que aquí hi ha d'haver una relació sòlida, que hi hagi confiança, no?
Sí.
Perquè ho dèiem abans d'entrar, estàvem sempre fent conversa abans d'entrar una miqueta, i dèiem, clar, no tothom potser s'ho prendria igual de bé, perquè potser no hi ha la confiança amb la parella, o potser algú no ho faria d'una manera tan neta, simplement perquè necessito trobar-me a mi mateixa, com tu deies, al Senegal, potser és que el que vull és tenir una aventura, o el que sigui. Tots aquests dubtes, tot això, és lògic que existeixi i per això hem trucat a la Montse Iserte, que la tenim al telèfon, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, com estàs? Bona nit.
Molt bé, molt contenta de poder participar també amb vosaltres i aportar el meu granet de sorra.
Escolta, estava esperant l'orella, m'imagino sentint la Noemí
sí.
I l'Isabel. Explica'ns una mica, perquè clar, tenim curiositat, perquè això que dèiem, no? De seguida que algú diu vull viatjar sola, s'aixequen les alarmes. Que no estàs bé, carinyo, que no t'entens amb aquest noi. Què passa amb tot això? Com a
totalment,
terapeuta.
No? Jo crec que molts cops venim d'una societat que ens ha ensenyat que un cop estem emparellats hem d'estar junts i ha de ser etern i fusionar-nos i no podem viure cap moment separat perquè si no és sinònim de que la relació no està funcionant bé. I molts cops és el contrari. Justament això el que acaba fent és ofegar la relació, ofegar la persona, a les persones que formen part d'aquesta relació. No? Necessitem, per descomptat, un espai comú d'alta qualitat, un temps d'alta qualitat, però també necessitem conservar aquell espai individual per part d'un i per part de l'altre, perquè aquest espai individual ens aporta moltíssim, ens aporta aire fresc, ens aporta converses noves, ens aporta també trobar a faltar l'altra persona, ens aporta veure la persona que no és meva, no és de la meva propietat, que en qualsevol moment pot tenir una vida interessant més enllà de mi. I això em fa admirar aquella persona, em fa trobar-la a faltar, em fa sentir desig, o sigui, realment ens aporta moltíssim. Ara bé, hem de tenir un equilibri també en passar temps de qualitat amb la parella. Si jo me'n vaig de viatge i mai tinc moments per la meva parella, aquí també se'n ressentirà.
Tu, que fas, per exemple, la teràpia de parella, m'imagino que t'has trobat en ocasions en què un no confia o un qüestiona l'altre en aquest sentit, o pensa que aquí darrere d'aquesta decisió hi ha alguna cosa que no funciona. Això m'imagino que també t'ho deus trobar. Clar, que s'ha d'analitzar,
sí.
No? Perquè m'imagino que hi ha alguns casos, com deien, que no deu ser perquè l'altra persona vol, que potser pot ser una mena de fugida o de maquillatge de fugida, no ho sé. o no?
Sí, efectivament, no? Jo crec que com que no estem habituats, quan algú ens proposa això ja et salten les alarmes, dius, ui, què està passant aquí? No? I possiblement el primer que ens passa pel cap és vol ser-me infiel i se'n va a l'altra punta perquè no el pugui enganxar, no? Però realment no és així.
La Noemi està mirant dient, sí, jo vaig anar al Senegal per això.
Sí.
No, segur que molta gent no devia pensar, eh?
Clar. Exacte.
Efectivament, però no, en absolut té que ser així. Aleshores sí que es poden despertar inseguretats, pors, no? Perquè al final, primer, tenim el pes de la societat que ens ha marcat com ha de ser una relació, i això ens desquadra una miqueta, i quan desquadrem per primer cop alguna cosa, ens sembla molt estrany, però gràcies a les persones pioneres després això es va normalitzant i es va veient d'una altra manera, i dius, ostres, com va ser, no? que abans no poguéssim fer aquests viatges per separar, no? Però òbviament es desperten pors, algunes que tenen tot el sentit del món, altres que són treball propi de la persona, no? Com la gelosia, de què farà, amb qui estarà, i si coneix algú, poden sorgir inseguretats, a veure si se n'adona que està millor sola que sense mi, no? Però també a vegades pot haver-hi algú de queixa des d'altres llocs, com tinc por a quedar-me soles, tinc la sensació d'abandonament, sobrecarga amb el tema de criatures, no? De dir, ostres, és que em sento desbordat amb el tema de tasques domèstiques, de criatures. Clar, aquí a vegades un s'ha de treballar el que li està succeint i altres s'han de negociar.
Mira, nosaltres fa setmanes, no són vacances, però vam entrevistar una biòloga marina que deia que abans d'anar a l'Antàrtida havia deixat unes carmanyoles per ella estar tranquil·la. Clar, això també passa perquè, clar, el pes de les dones, que moltes vegades, encara que no vulguem, són les que es dediquen a les cures, les que tenen molta feina extra en aquest sentit, dels fills, etc. Clar, també jo entenc que potser les necessiten més que ningú, aquelles vacances. Llavors, això ho viuen amb molta culpabilitat, les dones, el fet aquest de marxar quan tens persones que depenen de tu, o no?
Absolutament. Jo crec que la majoria, no sé, que ens treballem molt, vivim amb aquesta culpa. Et diré més, quan fem vacances amb família, molts cops no estem fent vacances. Jo penso en la meva mare i s'ha fet un fart de cuina, de netejar, al final et canvies d'indret, però segueixes fent el mateix. Aleshores, això no són vacances. I és cert que quan tu et fas un viatge soles o d'una altra manera...
Sí, anem a l'estiu a no sé on, però tens a la mare allà fent canelons, no?
Esclavitzada, correcte, no? Sí. Aleshores, hi ha molta culpa femenina. No és que hi hagi un problema en marxar, no? El problema està en aprendre a gaudir del que estàs fent sense sentir-te culpable, no? Perquè hem nascut i hem crescut amb aquest mandat de cuidar, no? I aleshores comencen a aparèixer aquests típics pensaments de ai, és que potser sóc egoista, pobra, l'estic deixant sol, les nenes que em trobaran a faltar, potser sóc una mica mala mare, no? Perquè mira que les altres no ho fan, no? I a vegades ens hem de plantejar una miqueta, bueno, què passaria si fos ell qui marxés? Li diríem que és un mal pare? Sentiríem que està abandonant? Sentiríem... No? Molts cops hi ha una exigència desigual i el pes recau sobre les dones.
I diries, per exemple, que les dones això d'anar a viatjar soles ho estan fent més últimament? Ens estem començant a alliberar de la culpa i d'aquestes pors i som més independents? O ens sorprendríem perquè, en general, les dones ho hem fet històricament més i els homes menys? Clar, no et puc demanar estadístiques, ho et dic una mica
sí,
per la teva experiència.
Sí, però genèricament i el sentit comú el que em diu és que està claríssim que hi ha una evolució cap a que cada cop puguem viatjar més soles. Penses en les nostres àvies, és que no tenien permís ni per sortir del país sense el consentiment del seu pare o del seu marit. Vull dir, és que era un objecte de l'altre, no? Aleshores, clar, aquí hi ha hagut un progrés, segurament... gent més gran, en genèricament, encara veu molt malament. Ai, però feu activitats per separat, però perquè... I poquet a poquet això s'ha anat regulant, no? I cada cop ens trobem amb més dones. Vaja, jo ara en conec forces i jo també ho he fet, no? De poder viatjar.
Això t'anava a preguntar, dic, a veure la terapeuta.
Sí, en casa d'Herrero, que diuen.
Exacte.
Sí, també et diré, sí que ho he fet, però ho he fet per feina, fins ara. Jo tinc una menuda, encara molt menuda, que té 3 anyets, sí. Acabats de fer de fa una setmana, però, per exemple, ara ja pel setembre m'he agafat un parell de nits a fora per anar amb les meves germanes a un concert i ens n'anem a Madrid. Vull dir que sí, s'ha de cultivar allò que del que prediquem.
Absolutament. Doncs Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, moltíssimes gràcies per haver-nos fet una mica aquest retrat. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Fins
Merci.
Aviat.
Mes yeux grandis découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. Dos minutets que passen de 9:45 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, sentint les dones i els dies, parlant amb la Noemí, amb l'Isabel, que estan aquí apuntant, una mica amb el cap, allò, totes les coses que sentíem ara. Tot això que estàvem explicant, culpabilitats, etc. Hi ha hagut moments així que us ha estrenyut una mica la sabata, o què? Com heu viscut això?
Jo, quan la meva filla era més petita, no marxava, quan era peque. A partir dels 4 anys ja sí. Però me l'emportava,
Sí?
O sigui, me l'emportava... No sé, hem anat a París, hem anat a Londres, hem anat a Roma, des de ben petita. I ella encantada, jo també.
Anaves sola amb la teva filla,
sí,
eh?
Sí.
Noemí, tu com vas començar, per exemple, a viatjar sola? Quan vas tenir com la certesa de dir això vull provar? Perquè sempre hi ha un primer dia, no sé si el recordeu també.
Sí, jo en el meu cas és un cas una mica especial perquè jo el meu primer viatge va ser un viatge que vaig fer en un moment on jo estava transitant un dol.
Que s'havia mort la teva parella.
Sí, s'havia mort la meva parella. I vaig sentir que necessitava com allunyar-me del meu entorn més immediat, aturar la meva vida i anar a un lloc on pogués fer com una mena de recés de silenci o de fer un reset. I va ser quan me'n vaig anar aquí a la ciutat de Sauira, on hi vaig estar 9 mesos sola. Allà vaig anar-hi sola, totalment sola. I clar, allà la meva vida va canviar, vaig tornar que era una altra persona, no? Fins i tot vaig canviar la meva feina, jo era economista, vaig començar a escriure i a dibuixar en aquesta ciutat, primer com a autoteràpia, però després vaig connectar-hi tant i sentia que era algú que sortia tant de mi que amb el temps doncs, he reconduït la meva vida cap a tot això que vaig començar.
O sigui,
que
d'alguna manera el viatge també va canviar la vida, l'ofici i tot,
sí,
perquè tenies tot. Una altra feina absolutament diferent.
Sí, sí.
És fort,
sí.
Això. Suposo que també la vivència personal que ens explicaves,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, amb el tema de viatjar soles, quan ho fem dones, la gent també, a part de tot el que hem dit ara, ens pregunten, i no teniu por? També per la seguretat, pel fet d'estar soles com a dones en espais on potser sou minoria, no us sentiu segures, en països on no coneixeu l'idioma, on la idea de la dona és diferent que la d'aquí. Clar, tu, per exemple, vas anar al Marroc, no és que sigui la ciutat sin ley, però m'imagino que hi havia certes pors.
Sí, i els dos viatges llargs que he fet sola, clar, he anat amb ciutat... O sigui, no m'he mogut pel país... O sigui, m'he estat sempre en el mateix lloc, o gairebé sempre. Per tant, sí que aconsegueixes crear un cercle una mica més de confiança, no? Que tu tens casa teva, tens les teves rutines, els primers dies potser sí que pel carrer et diuen coses, però després doncs, ja formes part com del paisatge de la ciutat. És com començar una petita vida en un altre lloc i potser això dona una mica més de sensació de seguretat que no pas si comences a voltar pel país amb la motxilla i un dia en un lloc, un altre dia en un altre i fent trajectes per carretera i potser vivint situacions que poden contribuir a portar una mica més de risc.
Clar, em dèieu abans que per vosaltres també el fet de pensar que no us passarà res... Això també us ajuda, que les dues d'alguna manera sou molt confiades.
Sí.
Sí. Bueno, jo, també...
No, jo no tinc mai por.
No, jo tampoc. És que no he sigut mai poruca, llavors.
Fins i tot tornar de nit a casa, estar en un lloc sola de nit... No penso mai que m'hagi de passar res. Llavors, bueno, no sé, sí, això ajuda, sí, clar. Això ajuda.
Perquè vas més confiada. Sí. No vas mirant, oi, ara em passarà això o... No sé.
Ara li preguntarem a la Carme Puig, que també la tenim al telèfon. Carme, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, bona tarda, bona nit.
Escolta'm, tu tens 67 anys, si no et sap greu que ho digui.
Sí, no, cap problema, soc nascuda del maig del 59.
Molt bé, i em fa 47 que estàs casada i viatges soles, amb viatges organitzats, en aquest cas per agències de dones, i després els viatges també els fas en grups de dones, però no us coneixeu entre vosaltres.
No,
I ara fa 10 dies que has tornat de Mèxic.
Sí, exactament. A veure, jo viatjo el mes d'agost amb el meu marit, viatgem per Setmana Santa, viatgem pels ponts, tenim una autocaravana, ens hem mogut per tota Europa al llarg de tots aquests anys, i per tant jo sempre viatjo amb el meu marit. El que passa és que En el 2019, doncs, en un moment determinat, a Tarragona ens vaig conèixer amb una persona, una senyora, doncs, que tenia una petita agència de viatges per a dones. I em vaig aturar i vaig preguntar què és el que fas i on aneu. I doncs em va dir, mira, el proper viatge que farem, i això va ser el 2019, el proper viatge que faré d'aquí 3 mesos és a Jordània. I jo vaig dir, doncs mira, em faria il·lusió anar-hi. Dic, arribaré a casa.
No saps res, tu. No, Jordània, no et va dir a Calafell, no, a Jordània.
No, clar, perquè jo, allà a Europa ja ho vivís, diverses vegades, i a Espanya també, per
sí,
tant.
Sí, sí.
I jo vaig dir, mira, Dolors, jo arribaré a casa, em parlaré amb el meu marit, li diré que vaig dir que aniré de viatge, i ja està. O sigui, no vaig haver de demanar-li
cap autorització. I què va passar quan vas arribar a casa?
No, jo li vaig explicar i em va dir, bueno, si vols anar, vés, cap problema, avui tenim confiança absoluta, i per tant, doncs, em va dir, endavant. I el 2019, doncs, vaig viatjar, crec que eren 13 o 14 dones, hi havia com 2 grups, unes més joves, de 40 anys aproximadament, i unes altres, doncs, de 50 fins a 70. Estic parlant del 2019, jo no tenia encara 67 anys, no? Llavors, l'any següent, bueno, va ser l'any de la pandèmia, i el 2021, doncs, vaig anar a Egipte, també amb la mateixa persona que...
I escolta, com és això de viatjar amb gent que no coneixes? Com va ser la primera vegada? És a dir, et vas satisfer perquè ho has tornat a repetir?
Sí, vaig repetir el 2021 a Egipte, el 2022 em vaig fer mal al peu i vaig haver d'anul·lar el viatge a Tailàndia, vaig anar el 2023 a Dubai, el 2024 vaig fer a Xina, l'any passat...
M'encanta, perquè ho tens tot apuntadíssim, eh? Jo no sé ni què he fet la setmana passada.
Ho recordo molt bé. L'any passat vam fer a l'Índia del Nord, que em va agradar molt, el Taj Mahal... I, doncs,
i escolta'm, perdona, una mare, cosa. Ara que no ens sent el teu marit...
No ens sent ningú.
No ens sent el teu marit, eh? No. Què t'agrada més?
Que ell està escoltant.
Ah,
sí? Que ell està escoltant,
no sé,
sí.
Que es posi taps, ara, que no ens interessa que ens escolti. Ara sí. Que no ens sent el teu home, o qui sigui,
sí.
Estàs millor amb un grup de dones o amb el teu marit, o són coses diferents?
Són coses diferents. Jo amb el
has
meu marit
bé.
Viatjo molt bé. No. Em senti o no, ell ho sap. Nosaltres viatgem molt bé, viatgem sols. Ens agrada molt, doncs, o sigui, tenim amics, però quan fem vacances.
Yeah.
Perquè tenim empresa i ja estem molt en contacte amb persones. Llavors, volem desconnectar. I, per tant, a més a més, també tenim una autocaravana que, per tant, ens dona tota la llibertat, saps?
Sí, però t'anava a preguntar viatjo, què és el que fa diferent quan estàs amb altres dones o quan estàs sola.
Mira,
què és el que ho fa diferent?
No és ni que em senti lliure ni que haig de desconnectar. No, simplement que hi ha uns destins que em fan il·lusionar-hi i que, com que veig doncs, que hi ha aquestes petites agències doncs, que organitzen aquests viatges, doncs, si m'encaixa el lloc i m'encaixa les dates, doncs m'hi apunto. Allà que t'hi trobes? Doncs t'hi trobes dones que no coneixes. Jo a cada viatge he conegut a dones que no les coneixia, no les havia vistes mai.
I això també suposo que també...
Habitació.
Clar, és enriquidor.
Compartit habitació,
clar,
saps? Clar. I sempre hi ha persones que hi ha més feeling i que després conserves l'amistat i et continues comunicant amb elles, i altres pues, que ja no ens hem parlat més, no? Perquè, evidentment, no sempre...
Com a la vida.
És igual, no?
Com a la vida.
Com a la vida, exacte. I jo, doncs, mentre la salut no em falli, doncs jo intentaré seguir fent uns quants viatges més. Vull dir, aquest any vam fer, doncs mira, fa una setmana que vaig tornar, que vam fer a Mèxic, però vam fer la península de Yucatán, i llavors els 2 últims dies vam anar a la illa de Holbox, que vam estar fantàsticament bé, érem 9 persones.
Ens estàs fent amb vegeta,
sí,
t'hem de dir. O sigui, frenem-ho això. Carme, moltíssimes sí, gràcies.
Gràcies
per trucar-nos. Merci,
molt
bona
bé,
nit.
Moltes gràcies, merci. Bona nit.
Adéu-siau. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. A les dones i els dies, parlant de dones que viatgen soles i que s'ho passen bé, clar, jo així també, amb aquest percal que ens ha explicat la Carme, jo és que no sé què faig aquí, o sigui, estic perdent el temps.
No és ben bé sola, eh?
Clar, això és diferent. Clar, són un grup ja, però sí, suposo que per algunes dones també d'alguna generació no fer-ho amb el marit ja és un acte revolucionari, m'imagino.
Però que està molt bé que hi hagin agències.
I tant, i tant, i tant. De fet, em sembla que en parlarem amb alguna d'aquí no res, una agència que es diu Dones Viatgeres, que ja està feta per dones. Perquè el que sí que tinc ganes de preguntar-vos, vosaltres, si creieu que pel fet de ser dones sí que hi ha unes especificitats o coses en les que heu de tenir cura o compte a l'hora de viatjar soles. O no hi penseu, amb tot això?
Bueno, jo no hi penso gaire.
Tampoc
és que no he anat a puestos així molt estranys, eh?
Sí.
O sigui, he anat a Itàlia, he anat a Londres, a París... A veure, són puestos que no...
No hi has pensat en això.
No.
Però,
no,
clar, per exemple, tu que has anat al Senegal, a Saouira, al Marroc...
Sí.
Imagino que sí que hi havia més prevenció. No,
la veritat és que no.
Anessis per la plana de Vic.
Sí. No, la veritat és que aquí al Senegal, que ho comentàvem abans, no he tingut cap problema. Al final estava tan confiada que em descuidava de tancar la porta amb clau.
Clar, clar, o sigui, ja estaves...
Sí que estava en un poble petit, no estava a Dakar, no estava en una ciutat gran, que suposo que sí, que haguéssim pogut haver algun altre més problemes.
I us feu amistats? Heu fet amistats d'aquest anar soles, de seure't en un lloc? Perquè sí que és veritat que, això que dèiem, hi ha dies que tens ganes de comunicar-te, hi ha dies que fàcilment doncs, pots parlar amb el cambrer per dir alguna cosa, no? Però hi ha moments també que m'imagino que potser et fa mandra, et fa por o et fa vergonya. Com viviu aquests petits obstacles lògics, diaris, de dir jo ara si parlo aquí amb aquest que tinc al costat es pensarà que estic lligant, no ho sé, m'invento. Em posaré en una situació de risc. On hi penseu? Penseu, si es pensa que lligo, doncs és veritat. A veure, digueu-me.
No, potser sí que el tema de començar a parlar amb algú, sobretot si és un home, doncs jo en aquest cas sí que prenc una mica més de precaucions i si no és un lloc que ja hi has anat diverses vegades i que ja no identifiques sí, sí. qui és qui... Clar, jo en el meu cas vaig començar a fer vida en aquest poble com si jo visqués allà.
Yeah.
Cantava amb el cor de l'església, anava a dinar doncs, amb dos o tres llocs.
Això al Senegal, eh?
Llocs, sí.
Que fort.
I, esclar, jo...
Et van adoptar.
Clar, a mi em van adoptar. A mi em cridaven pel carrer, bonjour la corista.
Bonjour la corista.
Perquè, clar, era l'única blanca que cantava el cor de l'església.
No. Clar,
clar, la gent em coneixia i jo no sabia ni qui eren. O sigui que després, clar, això et fa agafar com molta confiança.
I heu fet amics d'aquests viatges que heu fet?
Sí,
gent que ara després teniu contacte, us truqueu, us escriviu, etc.
Més que res, després, amb Instagram ara.
Clar.
Ara ja, pues, jo què sé, he fet amiguetes d'aquests que trobes als hostels i... Normalment o vaig a habitacions de dones o... perquè és més còmode, per mi és més còmode. I normalment als hostels ja n'hi ha habitacions només per dones. I llavors doncs, vas com més tranquil·la, no? I sí, he conegut forces noies, o sigui, noies més joves que jo, clar. Però bé, en seguim parlant per Instagram i aquestes coses. I també quan he anat a... He conegut, o sigui, he anat a Itàlia, doncs... Pues, amb el tema de les canes. També he conegut a moltes dones que ens seguien per Instagram i a lo millor una que viu
dones
a Itàlia.
Dones amb el cabell blanc.
Vaig a Itàlia i ens coneixem.
Exacte. O sigui, ha sigut com una porta oberta per parlar amb altres dones. El fet de l'edat m'imagino que també és important aquí. Una es va despullant de manies.
Sí, totalment. Sí,
absolutament.
Jo crec que sí, eh?
Tenim a la Laura Ventura, que coneix moltes dones viatgeres, una agència de viatges només per dones. Laura, com estàs?
Hola, bona nit, molt bé.
Què tal? Escolta, no sé si has pogut sentir una mica, però tu diries, si es podries fer un retrat una mica robot de les teves clientes, de les que busquen això, anar a viatjar soles, què tenen més aviat? Porten 30 anys casades, tenen 50 anys, com va això?
Bueno, hi ha una mica de tot. En quant a edat, tenim totes les edats, però sí que és veritat que la gran majoria són a partir de 45-50 anys. I són dones tant en parella com sense parella. Vull dir, a vegades la gent se pensa que les dones que venen als nostres grups pues, no tenen parella i per a res és així. Vull dir, està una mica allà meitat i meitat. Eh? Hi ha moltes també que tenen parella, no? Que és el tema que esteu tocant vosaltres avui aquí i que bueno, i decideixen viatjar soles per diversos motius. però digues.
No, t'anava a preguntar, dic, se't confessen i diuen, és la primera vegada que ho faig, el marit em deixarà, pateixo, els xiquets els hi deixaré les quarmanyoles. Com és això? Com és aquesta conversa?
Bueno,
perquè m'imagino que hi ha gent que li costa més, i hi ha gent que ho té claríssim, però tu que deus parlar amb moltes dones, què et trobes? Mm.
La majoria els xiquets ja els tenen grans, llavors no s'han de preocupar per aquesta part, i per la part de la parella, bueno, jo crec que tenen, la majoria ho tenen bastant clar ja, potser perquè moltes, el motiu és que a la parella no li agrada viatjar o no li agrada fer segons quins viatges, a lo millor viatgen més a prop, més viatges més relaxats, però els viatges més exòtics o més llunyans o el que sigui no els hi agrada, i llavors pues, al final, pues, bueno, ja tenen una edat i una, no, i arriben a un punt que tenen els fills grans que diuen, bueno, pues jo ja no vull deixar de fer-ho, no? Perquè tu no t'agradi fer-ho, i jo crec que ho tenen bastant clar, tot i que la primera vegada, òbviament, sempre hi ha dubtes de com me sentiré i com m'anirà.
Sí, però, les bueno, valentes jo... són les dones, eh? Aquí.
Sí.
Escolta, sí. Dones viatgeres, on la tens, aquesta agència?
Bueno, nosaltres estem a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar, però bueno, sortim sempre des de Barcelona i tenim clientes de tota Catalunya.
Sí, doncs escolta, ens ho apuntem, Dones Viatgeres, aquesta agència d'Alcanar, però que va per tot arreu, i que munteu viatges allà on vulguin, que no ens hi apuntem naltros aquest estiu. Aquí les tres que estem aquí a la taula. Moltíssimes gràcies. Laura, una abraçada.
A vosaltres,
merci. Bona
una abraçada. Adéu. The wind is in from Africa.
Last night I couldn't sleep. Oh, you know it's Noemí Morral i Isabel Tamayo, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquesta nit, perquè jo crec que sou també una veu per l'esperança, per si hi ha algú que no ho té clar i no acaba de decidir, s'està comprant guies aquests dies, les comença a llegir i no s'atreveix, que s'atreveixi, no?
Que s'atreveixi.
Escolta, jo vull anar a l'hostal aquest de Senegal, on vas anar tu, que la propietària de l'hostal,
sí,
és una catalana de Granollers.
Sí. Vindrem amb ella a veure't.
Home, sisplau. És que potser us vinc a veure jo, també t'ho dic.
Podem fer el viatge d'anada i tornada juntes.
Exacte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat. Deixeu els passaports aquí, quietetes una estona. Merci, bona nit.
Bona nit. I said, oh, you're a mean old daddy, but you're out of sight.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019. Your songs remind me
of swimming, which I forgot when I started. Ai, com que fa tanta calor, tot i que aquí a l'estudi no es nota. Marc García Puig, bona nit. Com
bona
estàs?
Nit.
Doncs m'imagino que t'han entrat ganes de viatjar.
Sí, m'han entrat ganes de viatjar, però del que parlarem té una...
Té a veure. Perquè tu ens proposes avui que nedem, i que nedar és un acte empoderador per les dones i moltes altres coses. Però, escolta, comencem.
Anem per parts.
Jo
avui vull convidar a totes les dones que ens escolten a que adquireixin una nova obsessió, una obsessió de les bones, que jo vaig adquirir a partir dels 40 anys, que és la de nedar. Val? Perquè, a més, he vist que és una experiència molt compartida per moltes dones que em vaig trobant quan vaig anar al mar, a la piscina, que moltes dones han descobert la natació en moments difícils de la nostra vida. Ens ha resultat una mena...
Un bàlsam,
una salvació, perquè hi ha alguna cosa màgica en nedar, no? En això d'agafar la bossa a primera hora del matí, a última hora de la tarda. Creua tota la ciutat. Jo creuo tota la ciutat.
Sí, això t'anava a dir. Per què creues tota la ciutat? Perquè te'n vas a nedar amb alguna piscina en concret, que t'agrada molt. Fas turisme de piscines?
Jo faig turisme de piscines, però és que més... Mira, deia John Berger que hi ha gent que té bars preferits.
Sí.
I després hi ha gent que té piscines preferides.
I tots
com
aquestes.
Ell i com jo.
Jo anava, fa molt de temps, anava a nedar en una piscina d'aigua salada.
Meravella.
Que es diu Claró, que és un gimnàs que està allà al costat de la Barceloneta.
Ah, mira, hi hauré d'anar, perquè aquesta no la conec encara.
Sí, és una meravella. Sí, que tu fas turisme de piscina, eh?
Jo faig turisme de piscina i aquell moment en què dius, què faig aquí, l'aigua està freda, perquè sempre està freda, és igual l'època de l'any, sempre hi ha un moment en què dius, quina mandra... Però llavors entres, i com canta aquí Florence and the Machine, no? Hi ha un moment, comences a moure en mandra, i hi ha un moment que es produeix la màgia de que estàs nedant I nedar què vol dir? Flotar, no enfonsar-se.
Clar.
I aquí està la màgia, no?
Clar, que dius, tot el que m'està passant a la vida no té cap pes, perquè dins d'aquest medi jo em sento bé i puc continuar tirant, no?
Sí, i jo no m'enfonso, no? Uh-huh. I això és pura màgia. Llavors jo et convido, Montse...
M'encanta. M'he enamorat ja, eh? Me'n vull anar a nedar. No vull estar aquí.
I a part, jo he descobert una connexió entre literatura, entre escriptura i natació, no?
Per exemple, menys.
Per exemple, la Colombe Schneck, no? Colombe Schneck és l'autora de la trilogia de París, que va publicar no fa massa lumen, i ella diu, defineix la seva trobada amb la natació com un moment tan important per la seva consciència feminista com, atenció, la lectura del Segon sexe de Simone de Beauvoir.
Això es diu molt,
ella té 57 anys, pateix una ruptura sentimental molt dolorosa, i diu que comença a nedar perquè és l'única activitat que pot fer sense plorar. Escoltem aquí a la cantautora francesa Clio.
Sí, sí, que a més es diu la Najosa, no?
La Najosa, la nedadora, i parla de nedar, no? En aquest cas, en una platja, però la Colombe Schneck descobreix, en els 57 anys, la natació a una piscina municipal de París. A una piscina municipal de París, on ella comença a prendre classes de crawl. Ho escriu en aquesta trilogia de París, que la tercera part és només un volum, un llibre, però la tercera part es diu, fixa't que bonic, Montse, La ternura del crawl. Val?
Oh.
I explica que comença a fer classes de crawl i al principi conta, no? Perquè en l'edat això de comptar. Comptes piscines, comptes braçades, no? I en uns mesos, al cap d'uns mesos, es dona compte d'una cosa, que és que comença a avançar els homes en els carrils. Que és una cosa que a mi també m'ha passat i que moltes oients crec que els hi haurà passat.
Al
no?
tanto.
Al tanto, aquests homes musculosos...
Són unes sirenes.
No, perquè... Bueno, comença a avançar aquests homes musculosos, alts, no? I ella es dona compte que ella pensava que tenia un cos maldestre, gran, no? Que de repent al nedar descobreix, no?, que allarga el seu cos, que desenvolupa força, que comença a confiar en la capacitat del seu cos per no enfonsar-se, i a més hi ha tot un tema del ritme, la respiració, aquesta sensació de fluïdesa, no?
M'encanta. Natació ja, totes.
Ella suele descansar.
Cançó mitiquíssima de finals dels 90 d'aquest grup de Sant Sebastià, que eren La Buena Vida, que jo sé totes les cançons de memòria d'aquest grup.
I aquesta diu una cosa molt bonica, que diu "Tiene el corazón azul de nedadora". Jo convido a tothom a que el cor se'ns torni una mica blau avui, no? Perquè fixa't una cosa, els experts, i poso experts entre moltes cometes, aquí ho heu parlat moltes vegades al programa, tu te n'has fet un fart de sentir-ho, però mai suficient, no?, com se'ns desprecia les dones en l'àmbit de l'esport, no? I jo, per preparar aquesta secció, he buscat, no?, i he trobat articles que diuen que la natació és un dels pocs esports on les dones podem superar els homes. Llavors, ho poso entre moltes cometes perquè, no?, segurament aquí hi ha un biaix de gènere, no?
Absolutament.
Però sí que m'ha agradat les raons que donen. Les imagines, Montse?
No, tira.
Val, doncs, resulta que tenim un cos que representa que és millor per la flotabilitat. I les raons d'això són
perquè
raons...
Perquè tenim pits, cul...
Perquè tenim més acumulació de greix, un 16% més d'acumulació de greix a malucs, no? Els llocs on no ens agrada tindre greix, doncs això ens serveix...
Ens serveix per flotar.
Per flotar. I també la menor densitat òssia, no?, que és una cosa que ens castiga molt a les dones, a més a partir de certa edat. Doncs per nedar, aquelles coses que rebutgem molt del nostre cos,
són bones per nedar i per resistir a l'aigua. Escolta, jo no vull que acabem aquesta secció sense parlar d'un llac que jo no he nedat mai, però vaja, que està a Londres.
Sí, jo convido a tothom que ens escolta a que vagi. Hi ha una sèrie de llacs a Londres que estan al Hampstead Heath, on la gent va nedar. Però en concret hi ha un, que és el Kenwood Ladies Pond, que és un espai reservat només per les dones i que compta més amb un servei de voluntàries que fan de socorristes, no? I jo ho vaig descobrir a través de la Deborah Levy, que explica, que és una autora
que ens encanta,
que en el Coste de la Vida, que és una espècie de relat autobiogràfic, explica com la seva mare li va ensenyar una tècnica per buidar buidar els seus pensaments a un d'aquests llacs de Hampstead Heath, no? I la Deborah Levy, en tota la seva obra, la natació està molt present i, a més, crea uns paral·lelismes molt bonics entre nedar i escriure, no?
I també parla de que quan nada va buidant els seus pensaments, els deixa a l'aigua, podríem dir.
Sí, això és la tècnica que va aprendre de la seva mare. En concret, li va ensenyar una tècnica per lliurar-se per complet a l'aigua, surant amb la mirada cap al cel, buidant els seus pensaments. Això és una cita de El coste de la vida. I ella explica, en El coste de la vida, reflexiona molt sobre el seu matrimoni fallit i la seva decisió de no tornar, en una metàfora, nedant cap a un vaixell que s'estava enfonsant i decidir nedar cap a altres llocs. I, per exemple, ens explica que fa aquest turisme de piscina per tota la ciutat de Londres, acompanyada d'una amiga seva adinerada que va anar amb el xofer i van per les piscines de Londres nedant, no? Uh-huh.
M'agrada aquesta idea de surar, de flotar, per aquesta cosa de que per moltes coses que et passin, les dones estan allà resistint i aguantant, eh?
I fixa't una cosa molt curiosa, que la natació en aigües obertes, perquè no volia acabar sense parlar, no?, de fet, en aquests llacs de Hampstead, ara s'està cobrant entrada. Hi ha tota una batalla amb això, no?, perquè també el fet de nedar parla molt sobre l'espai públic aquàtic, no?
Clar.
I la natació en aigües obertes en el mar no costa diners, no? És important sortir sola, quan encara no en saps, i tot plegat, però les dones hem estat pioneres de la natació en aigües obertes. De fet, les dones que durant els principis del segle XX volien nedar i no se'ls estava permès, se les denominava sufragistes de la natació. I van lluitar molt, no?, per aquests espais.
Com perquè ara ens prenguin les piscines.
Sí.
Marc García Puig, és que em queden 3 segons per acabar el programa.
3 segons suficients?
No, 3 segons, no. Que mira,
per comprometre't que demà anem a nedar.
Demà. Nosaltres a les 9 de la nit farem aquest programa remant com sempre amb l'equip de les Dones i els Dies. Bona nit.